mateix també tenen. Hi ha alguna altra cosa bona? Dali, 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 drum, drum. Hi ha alguna altra cosa bona? Sa cosa no vol dir, sa cosa no vol dir, però ja hi deveu pensar. I així, dali, 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 drum, drum.
Bé, acabem de sentir la cançó Anar amb en Miquel del disc Ressonadors, que és un disc que van fer una colla de gent, de cantants d'Eivissa i Formentera, són cançons populars d'allà, en versió folk i rock, perquè la gent jove doncs sàpiga aquestes músiques i d'aquesta forma promocionar la llengua catalana a les illes. Dediquem aquesta primera cançó a la nostra benvolguda corresponsal Antònia Melis.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, un dilluns més estem en directe a Punt Set Ràdio i això és el programa Tirant de llibres, avui el número 144, avui és 14 de juny de 2010, són les 9:05 i estem en directe, com acabem de dir. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a totes i a tots. I hola, bona nit, Joan.
Bona nit. Ja ens hem sentit, però tornem a dir bona nit a tothom i dir que esperem que aquest programa que presentem avui us agradi molt.
Saludem, com sempre, la nostra tècnica, la Gemma Grau, que ens fa, com sempre, un control tècnic excel·lent, i, evidentment, a tota l'audiència, que setmana rere setmana ens segueix fidelment. Bé, avui tenim, després de la lectura d'aquesta... Més que una lectura, una cançó, hem sentit. Tenim dues cròniques, la crònica des del País Valencià, que ens porta la nostra benvolguda companya Empar Murelló, i des de Mallorca, que ens la porta, ens la explicarà l'Antònia Melis. Avui en Joan, a Literatura Universal, ens parlarà d'un llibre de Marisa Medieri, Verd Aigua, un llibre que, pel que tinc entès, en Joan l'ha impactat molt, li ha agradat molt.
Sí, és un llibre que m'ha emocionat, no diem gaire vegades això, llibres que ens agraden més i llibres que ens agraden menys, ens agraden tots, però alguns ens deixem un impacte més gran i aquest és un d'aquests llibres. És un llibre que no és molt llarg, ja en parlarem més endavant, però que espero que quan ho expliqui doncs estigueu a cas.
Internet i llibres. En Jordi ens parlarà d'un racó
d'internet on podem trobar-hi petites joies. Avui donarem només la introducció a aquest racó d'internet, però la setmana que ve, o a més la setmana que ve, hi entrarem i ens hi endinsarem en detall.
També tenim literatura catalana. Avui toca parlar de l'any Maragall, els 150 anys del naixement de Joan Maragall, aquest poeta. Doncs d'això en donarem detalls quan passin poc més de 3 minuts de 9:45. I evidentment això no podia ser el Tirant de llibres si no tinguéssim actualitat, si no tinguéssim noticiari. Doncs efectivament això tindrem. I en Jordi acabarà el programa amb la frase.
Amb una frase.
Som-hi.
La crònica.
Molt Molt bé, ja tenim el telèfon el nostre benvolguda col·laboradora i corresponsal del País Valencià, Ampar Murelló. Bona vesprada, com estàs?
Hola, bona vesprada, molt bé. I vosaltres, com esteu?
Fantàstics.
Fantàsticament.
Vosaltres, no sé.
També, molt bé, molt bé, Ampar. A punt de fer vacances, ja.
Ja esteu ahí tocant-les, els
profes. Tocant-les, sí, encara falten alguns dies.
Molt bé, molt bé. Doncs, a veure, coses que us he de contar. Jo que crec que com que acabem el curs i la gent acaba cansada i vol, pues això, trencar un poc la rutina i fer altres coses, doncs aquí, per aquí baix al sud, tenim a la ciutat d'Alacant, al Centre Cultural Bancaixa, una exposició de Picasso. De Picasso, coincidint amb l'època en què va estar a Carnet, és? Crec que és. Es diu l'exposició Picasso, el taller de la Californie, disculpeu, però no sé jo francès, i coincideix amb 55 a 60. Estarà fins al 29 d'agost, l'exposició, i recull un poc l'activitat que va fer Picasso en aquella època, coincidint, segons ell, en una de les més felices de la seva vida. Hi ha fotografies, hi ha llibres il·lustrats, hi ha alguns escrits, estampes que el pintor va realitzar mentre estava a la mansió de Camp, i l'exposició s'ha volgut posar de manifest d'alguna manera la recreació d'aquest escenari domèstic, no?, de l'artista malagueny. Així que qui vulgui anar-se a veure aquesta exposició ja sap que fins el 29 d'agost al Centre Cultural Bancaixa d'Alacant.
Molt bé.
Més coses. Tirant també pel sud, però per terra endins, ens n'anem al COI. El COI ha organitzat la mostra de teatre, que és el 20 aniversari, i farà teatre per a tots els espectadors, per a tots els públics, per a tots els ciutadans i per a tots els que vulguin acostar-se. Teatre de carrer, cafè-teatre, la dramaturgia clàssica, teatre d'autor. Hi ha més de 20 espectacles, i el de més destacable d'aquesta mostra, perquè aquí a València això està un poc més nugat d'una altra manera, és que s'ha donat prioritat a les companyies valencianes. Companyies com La Dependent, o com Jaguera Teatre, Bambalina, Albena Teatre, doncs estaran presents. Així que perfecte, també podem. No hi ha massa pressupost, segons han dit, però bé, és d'alguna manera un gest que reivindica l'ús de la llengua i les companyies autòctones, no? Que això està bastant denostat per aquí baix.
Serà la gent qui anirà, que serà els que rebran aquest teatre, això és el més important de tot.
Efectivament, tots els que podran participar, perquè a banda hi haurà bastant part de la programació que es farà al carrer. En concret, crec que són 8 obres que s'estrenaran pel carrer. També hi haurà obres en castellà, bé, però inclou 18 grups valencians, jo crec que és per estar d'enhorabona en una localitat com el COI, no?, en el seu 20è aniversari. Sí que molt bé.
Molt bé, molt bé.
Tenint en compte que el nostre conseller de Cultura està bloquejant les ajudes a edicions de llibres, a la música i tot allà. El gremi d'editors se queixa molt perquè diu que el senyor conseller s'ha baixat fins a un 30% el paquet de subvencions. Això tenint en compte que el pressupost del 2009 ja n'havia minorat fins a un 35%, doncs estan un poc ofegats, no? Diuen ells que s'ha fet una regressió fins als anys 90. Clar, això dona molta pena, sobretot perquè afecta també a les publicacions de llibres, a les biblioteques, que estan perdent, no lectors, que suposa que també, sinó llibres, no? Més de 700.000 volums que s'haguen pogut comprar i que haguen arribat a les biblioteques d'arreu de la xarxa de biblioteques valencianes, si s'haguera mantès un poc el percentatge de pressupost inicial. Això doncs, afecta a fires del llibre, a biblioteques, a tot arreu. Així que, lamentablement, una cosa que compensa l'altra. Més coses, a veure què més coses. Ha sigut aquest cap de setmana el primer aplec de sonadors de la Vall d'Albaida. Els sonadors, que sona així un poc, bé, és, el que es tracta és de reviscolar la música i el ball popular valencià. S'ha fet a la Vall d'Albaida, han participat moltíssims col·lectius. Es tracta d'alguna manera de reviscolar el folclore valencià i que el públic no siga l'espectador, sinó també el protagonista, no? que es tire a ballar al cercle, no? I diuen que tant els menús com els majors, doncs que poden participar. Són persones normalment aquests sonadors o els coneixedors de músiques tradicionals i d'instruments de corda, solen ser, diuen, persones que no tenien massa nivell cultural i que coneixien bé la llengua, que la interpretaven d'alguna manera impregnant-la dels matisos de la zona o de cada comarca, però cada vegada més hi ha aquí a València un desig de recuperar aquest art i aquesta música i aquests balls valencians, no? I gaudir d'alguna manera del folclore sense caure en aquests folclorismes, no? que de vegades han acompanyat. Així que aquest cap de setmana s'ha celebrat aquest primer aplec i s'ha celebrat també una concentració per a rebre a un dels cooperants que va participar en la flotilla de Gaza, que era valencià, el David Segarra. Això va ser també aquest dissabte i hi havia diversos col·lectius recolzant a David, però sobretot hi havia diversos col·lectius i hi havia cantautors valencians, grups valencians, grups de dolçainers recolzant aquest acte.
Escolta, aquest noi era periodista, oi que sí?
Aquest noi és periodista, efectivament. Efectivament, anava a la flotilla i Miquel Gil hi va estar i per descomptat col·lectius de Palestina, en favor de Palestina i per d'alguna manera per parar la barbària que està de l'estat d'Israel, no? Vos contem més coses o què?
Anem fora d'hora. Ja anem justet, ja.
Ja anem justet. Doncs mira, acabem amb això i ja us contaré un altre dia la nit de la literatura infantil, que serà la nit màgica el 18 de juny.
El 18 de juny, estàs molt bé, doncs.
Sí.
Molt ben, pare.
I ja raonarem.
Una abraçada.
Fins a la propera setmana.
Adéu. Adéu.
Moltes gràcies.
I ara, seguint amb els corresponsals, té el torn l'Antònia Melis. Bona tarda, Antònia. Com estàs?
Bones tardes. Bé. Moltes gràcies per la cançó, que m'ho heu dedicat.
Ah. Ja sabia si ho havia sentit o no ho havia sentit.
No ho he sentit, però ho sentiré l'escola dimecres, ben segur.
Ah,
És una cançó que diu anar a Sant Miquel o una cosa així.
Sí, de ressonadors. I a veure, feia ella també.
Com?
No, que és la cançó aquesta, anar a Sant Dimecres. Miquel de ressonadors, que són d'Eivissa i Formentera. Que sí?
Què ens expliques aquesta setmana?
Digues. Avui, de música clàssica, anirem a unes exposicions. L'exposició, fruit de la col·laboració entre el Centre Excursionista de Catalunya, l'Obra Social de Caixa Sabadell i l'Obra Social de Sa Nostra, recupera les millors instantànies de la vida al pagès de Catalunya i les Illes Balears des de 1923 i fins a la Guerra Civil. Les fotografies són una selecció acurada de l'estudi encarregat pel mecenes català Rafael Patxot al Centre Excursionista de Catalunya l'any 1923. L'objectiu inicial del mecenes o mecenes era realitzar un estudi de la vida quotidiana, la indumentària, el mobiliari, els oficis, el folclore, etc. de Catalunya i les Balears. Tots aquests aspectes estaven emmarcats en la mitificació que tenia del món rural front a les amenaces dels canvis derivats de la industrialització i de la urbanització. El 1936, en la Guerra Civil i l'exili de Rafael Patxot, tot s'interrompé. Fins que el 1976, un acord entre el Centre Excursionista de Catalunya i els hereus de Patxot permeté la recuperació d'aquest estudi, constituït per un fons fotogràfic de 131 àlbums que contenen unes 7.700 fotografies. La mostra que es pot veure al Centre de Cultura de Palma fins al 27 de juny. Fa un recorregut per algunes de les possessions mallorquines, dels llocs de Menorca i dels casaments de les Pitiuses. En tots tres casos, la casa rural com a centre de la vida de pagès és el reflex d'una economia eminentment agrícola. L'objecte retratat, més enllà del paisatge, és la imatge d'una realitat social i econòmica i de les relacions entre l'home i el seu entorn. La col·laboració entre els centres excursionistes de Catalunya i l'obra social de la Caixa de Sabadell, a més de la nostra, ha fet possible un estudi recent i minuciós d'aquest fons, a càrrec de l'antropòloga Montserrat Solà, que, juntament amb Josep Font, ho han traslladat a aquesta exposició, que itinerarà, per les sales de cultura de la nostra. A Palma, al carrer Concepció 12, de la nostra. Després de Catalunya, mon anirem a Xina.
A Xina?
És una altra, a Xina, que en aquest cas, Gao Xinxian, ens presenta una altra exposició. Ai, perdó, no he dit el nom de l'exposició passat. Possessions, llocs i casaments, fotografies. 1923-1936. Bé, Gao Xinxian ens presenta una exposició. El fons del món. L'any 2000 rebé el Premi Nobel de Literatura. Sent el primer escriptor nascut a Xina que l'ha obtingut. Les seves obres han estat traduïdes a molts d'idiomes, tot i ser una de les figures fonamentals de la literatura universal. Al seu vessant, com a pintor, s'ha exposat a nombroses exposicions, tant a l'Àsia, Europa com als Estats Units. La seva pintura neix d'una personal fusió de les cultures d'Orient i Occident i es caracteritza per l'ús gairebé dominant del material de tradició xinesa, com ara el paper d'arròs, tinta i pinzells xinesos. Són imatges que fluctuen entre la figuració i l'extracció, inspirada en les reflexions de l'artista sobre el sentit de l'individu i l'espiritualitat humana. Fins l'11 de juliol, el casal Sorellarit, passeig del Bon 27 de Palma. I per acabar, us informaré de la presentació del llibre Santa Margalida de Montrodes a l'Institut d'Educació Secundària de Santa Margalida, dijous 17 de juny a les 9, gratuït. A càrrec dels autors, professors de l'Institut, Miquel Àngel Tirado i Beatriu Rodríguez Fiol. I acabaré amb una novetat literària que me va cridar l'atenció. La Mallorca de 1812 i el pare Tràcia, de Valentí Valenciano López. Cal destacar que és una novetat del mes de maig, però ja tindrem informat. I això més o manco és la informació d'aquesta setmana.
Doncs molt bé, fantàstic. Fes una explicació.
Vale, gràcies.
Ja sabem un temps d'anar a Cinema Mallorca.
Clar, va, sí.
Molt bé, Antònia.
Hi ha moltes altres activitats.
Ja, ja. Molt bé, doncs vinga, esperem la setmana que ve, doncs.
Vinga, estàu tots convidats.
Vinga, gràcies.
Gràcies. Moltes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Vinga, a veure.
Fins la setmana que ve.
Literatura universal.
Bé, enguany no ens anem a San Francisco, sinó que ens anem cap a la zona de l'Adriàtic, a la zona de Venècia, Trieste, aquella zona d'allà. Perquè parlarem d'un llibre de Marisa Madieri, que es diu Verd Aigua, editat per Minúscula, a la col·lecció Microclimes número 2, Barcelona 2010, segona reimpressió. Fixeu-vos que la primera va ser el març, la segona va ser març i febrer i març. Vull dir que en dos mesos, una reimpressió, que per aquest tipus de llibres realment és una cosa sorprenent.
O van fer una tirada petita o ha tingut molt èxit?
Ha tingut molt èxit, em sembla. De fet, a tot arreu d'internet hi ha moltes comentaris d'aquest llibre, i jo recomano que la gent que interessi com interessa a mi, doncs que també pot anar allà i veure altres comentaris pel que faré jo. Té 199 pàgines, un pèl llarg, però no gaire, 14 euros. Aquest comentari el vull dedicar a la Carme. Agraïm a l'editorial Minúscula que ens hagi fet arribar el llibre. Es tracta d'un llibre que, d'entrada, et sembla que estàs llegint un dietari o diari, un diari més dels que normalment coneixes, però a mesura que avances es va fent cada vegada més interessant fins a arribar al punt que no el pots deixar i vols arribar al final. Són d'aquells llibres que t'enganxen, però que al principi reconec que costa una mica. Perquè dietaris n'han llegit molts, la vam fer aquí a l'Anna Frank, precisament vaig fer jo mateix, i vull dir, ja en coneixíem, coneixem alguna cosa de Rodoreda, però aquest és un llibre especial. La trama del volum se centra en la narració de l'èxode dels italians de Fiume, ciutat que en 1947 va passar a Croàcia després de la victòria aliada a la Segona Guerra Mundial, ja que aquesta zona va tenir una important implantació al partit feixista de Mussolini, i d'aquesta manera, un cop vençuts, se'ls va castigar. També descriu les diverses dificultats per poder sobreviure quan tota aquesta gentada expulsada va arribar a Trieste, perquè allà tampoc els van rebre amb els braços oberts, precisament, sinó que els van confinar en edificis amb molt males condicions. Pràcticament hi ha crítics que parlen de camps de concentració. Es calcula que alguns diuen 30.000 habitants, altres diuen 300.000 habitants de Fiume van marxar, ja que la disjuntiva que els va posar el govern iugoslau era o fer-se iugoslaus i, per tant, renunciar a la nacionalitat italiana o marxar del país. No hi havia alternativa aquí. Tot i aquestes desgràcies, Madieri ho explica sense carregar les tintes, i no ho fa amb agror, sinó que es limita a descriure tal com va passar, és a dir, sense faltar a la veritat. Però l'obra té una dimensió més alta, pretén ser una metàfora del significat de l'exili i les seves ferides en general. No circunscrit a una determinada coordenada espai temporal concreta com la que ella va viure. És una reflexió sobre el dolor sentit de forma col·lectiva, extrapolable en qualsevol moment històric i a qualsevol origen. Així, l'èxode istrià es converteix en el símbol de la precarietat universal de la destinació de l'ésser humà, d'un èxode més ampli i més profund. Tot i la transcendència que creix el fons històric, aquest no és el tema central de Verd Aigua, sinó el pretext per abordar una altra història, la reelaboració de l'autobiografia d'una dona adulta que des del present i el preludi d'un futur inquietant observa el seu passat i el reconstrueix. Afloren així sentiments de plenitud, de nostàlgia, de vida compartida, de fascinació, d'amor, de desencant i de neguit. Per tant, l'autèntic protagonista de l'obra és el temps, el seu propi i el seu propi discorre. L'estructura de l'obra es dilata en un arc temporal de 3 anys, que marca l'inici el 24 de novembre de 1981 i es tanca el 27 de novembre de 1984. L'espai recreat abasta la Fiume de la infància i arriba fins Trieste en connexió amb la seva maduresa, però el llibre es tanca amb el final de la seva adolescència. És a dir, que ella parla des que és gran i explica la història de quan era jove, que s'entengui. Podríem dir que és una mirada enrere sense odi, i se la pot considerar una mena de pont entre la cultura italiana i l'eslava. Curiosament, Madieri va tornar a la seva ciutat natal, ara anomenada Rieja, que és aquesta de Fiume, però ara es diu Rijeka, a Croàcia, es troba dins les repúbliques de Iugoslàvia que encara existien, estan dividides, doncs a Croàcia, aquesta ciutat, per tal de gaudir dels bons records que tenia i per tornar a veure el seu paisatge. Un dietari descriptiu ha de comportar un notable treball de personatges, i això ho trobem aquí. Els dos personatges més emblemàtics són l'àvia i la mare. L'àvia era una persona amb un gran coratge i amb capacitat per esdevenir líder, tot i que aquesta qualitat sovint es desfermava i esdevenia una dona irreflexiva o inflexible i manaire, quan volia que tothom de l'entorn familiar complís els seus desitjos. La mare de l'autora era una persona més humana, però també més submisa a l'àvia. També es destaca que va ser la seva mare qui la va empènyer a estudiar a ella i a la seva germana i a buscar una sortida airosa a la vida, com així va ser, ja que ella, l'autora d'aquest llibre, va esdevenir professora i la seva germana, mestra. De fet, tot i aquestes característiques, els personatges femenins que surten són caracteritzats com éssers valents i coratjosos, capaços de tirar endavant malgrat totes les desgràcies i penúries que els van tocar viure. Per acabar aquesta part, podria remarcar la dramàtica descripció de la mort de la seva mare, víctima de l'Alzheimer. Realment aquest relat és esborronador i poder les parts del llibre que et fa més, que fa plorar, vaja, perquè és tan impactant. Sorprèn la lectura de diverses escenes de violència de gènere impactants també, com ara la d'un oncle seu que tenia la seva dona tancada a les golfes de la casa seva i allà la pallissava i la violava repetidament fins que al final la víctima, aquest delinqüent, es va morir. Aquest fet era encara més greu perquè aquest agressor també violava les seves filles, o sigui que era pederasta. O quan explica el cas d'una dona que regularment un cop més era agredida pel seu marit quan aquest havia tornat de la feina begut. I els problemes que aquest fet li portava per tal de dissimular-lo a la dona. No volia que se sabés. Portava blaus a la cara, portava cops i mirava de tapar-s'ho. Tot això passava dins de l'àmbit de les persones que es trobaven exiliades i no hi havia cap llei que castigués aquestes conductes delictives. També hi ha jocs de somnis i divagacions que descriuen els desitjos de l'autora, embolcallats per combinacions cromàtiques i descripcions de paisatges idíl·lics, especialment els que tenen relació amb el mar. Llegirà un petit fragment que diu: el verd Nil també es deia verd aigua, aquell color que per mi és encara avui el color de l'amor. Que amb aquestes paraules que acabo de dir ja s'aclareix el títol de l'obra, que es diu Verd aigua. Per tant, tota l'obra és imbuïda d'amor malgrat que hi hagi rialles i llàgrimes. No hauríem d'acabar aquesta ressenya sense destacar el postfaci de Claudio Magris, el gran escriptor i el seu marit. És d'una profunditat i d'una tendresa que fa esgarrifar, especialment si tenim en compte la relació íntima amb l'autora i que va ser escrit 4 anys després de la mort d'ella, com Magris mateix reconeix al final d'aquestes pàgines. Fins i tot hi ha un esment per a les persones lectores catalanes, per tant, un motiu més per llegir-lo. Cal seguir llegint, Marisa Madieri. I des d'aquí reclamem a l'editorial la traducció al català de la Herradura, que em sembla que és el... parla d'un metafòricament dels boscos, de Maria i del llibre El cicle biològic i altres contes i de diversos reculls de narracions que va publicar en revistes i antologies. Repetirem aquesta referència. Marisa Madieri, Verd aigua, editorial minúscula, col·lecció Microclimes número 2, Barcelona 2010, segona reimpressió, 199 pàgines, 14 euros.
Internet i llibres.
Bé, doncs avui a Internet i Llibres començarem una sèrie entorn d'una adreça que es troba a internet, on precisament podem tenir accés a un munt de revistes d'alta cultura, de nivell universitari, que normalment es troben fora de l'abast dels estudiants o d'aquelles persones interessades a consultar-les. Fora de l'abast físic, perquè són revistes que porten ja molts anys editant-se i que quan un vol consultar els primers números, evidentment allò que ha de fer és desplaçar-se físicament fins, posem per cas, una facultat i concretament anar a la biblioteca d'algun seminari, oi, a buscar el número concret, i de vegades si no té la referència exacta, sap només vagament que un any o si no és un any, en tot cas que un autor determinat havia publicat un article en una revista, doncs és clar, les seves bases per la recerca són molt febles, oi? Mentre que això avui dia, gràcies a aquesta pàgina que s'anomena RACO, oi, es troba absolutament facilitat i posa al nostre abast una quantitat de coneixement exponenciat que realment sobta, sorprèn. Estem parlant, quan diem RACO, de revistes catalanes amb accés obert. Què és això? Veiem que ho defineixen com un repositori. Evidentment, ens han de sonar malament paraules com aquesta, repositori.
Que tot, supositori.
Tot i una base llatina, òbvia, té una estructura llatina, és com ara, doncs, altres paraules que ens venen a través de l'anglès, que no formen part del nostre cabal habitual lingüístic, idiomàtic. I repositori l'hem d'entendre com a dipòsit. És, per tant, un dipòsit, un magatzem, si volem, cooperatiu, des del qual es poden consultar en accés obert els articles en text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, siguin escrites o publicades o no en català. Llavors, és clar, RACO té com a finalitat augmentar la visibilitat i la consulta de les revistes que inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es publica en revistes catalanes. Això s'aconsegueix a través de tres objectius: l'edició electrònica de revistes catalanes, la interfície que permet la consulta conjunta de totes les revistes, totes, i facilitar instruments per a la seva preservació, és a dir, que quan es destrueixin físicament les edicions en paper, encara puguem recórrer a les edicions electròniques. D'entrada, diríem que aquí la innovació tecnològica va associada, oi, a l'acumulació de coneixements. Diríem que funciona amb un programa de codi lliure que rep el nom de Open Journal Systems i es troba desenvolupat a nivell internacional. Encara afegiríem que les revistes que s'inclouen a RACO són aquelles que contenen un sumari, que tenen articles de més de 3 o 4 pàgines signats i que estan editades dins de l'àmbit d'una institució científica, cultural o bé erudita catalana. Les pròpies institucions són les que introdueixen el text complet dels articles i en la majoria de revistes s'ofereix el text complet de tots els números publicats. I si no, doncs trobem revistes que, per exemple, una revista es podia haver començat a publicar l'any 1974, trobes tots els números des de 1974 fins, posem, el 2008 o el 2009. Potser no fins al 2010, però sí fins al 2009, en molts casos. Oi? A més, l'accés a text complet d'aquests articles és gratuït. Això no és cap bajanada, remarcar-ho, perquè hem de recordar que precisament hi ha moltes revistes a través d'internet que funcionen a través de subscripcions. Si no ho he fet mai, potser us hi trobareu algun dia introduint el número de la vostra targeta de crèdit per pagar un article editat en una revista internacional. Bé, aquí, en canvi, els articles són gratuïts. I qui participa en aquest RACO? Doncs RACO és un projecte del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i, si havíeu sentit parlar de supercomputadors, ja sabeu que hi ha un centre de supercomputació de Catalunya, també hi participa, perquè, esclar, el volum de dades és molt gran. També hi participa la Biblioteca de Catalunya i compta, com no, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Bé, dins de el menú de RACO trobem una sèrie d'apartats que ens poden resultar interessants. Per exemple, estadístiques. L'article més consultat de totes les revistes que hi ha, o els articles més consultats. Els articles més consultats l'any 2009 o el 2008, etc. Però específicament allò que ens interessarà serà sobretot l'índex temàtic, és a dir, la classificació per matèries. És clar, això ens permetrà anar a cercar els continguts que ens interessin segons el nostre camp d'especialització. I, naturalment, com que aquí treballem un camp que seria el de la llengua i el de la literatura, hauríem d'anar a buscar dins d'aquest índex temàtic o classificació per matèries l'apartat 8, que és el que correspon a lingüística i literatura, o l'apartat 8.0, que és qüestions generals de lingüística i literatura, filologia, o l'apartat següent, que seria el 8.1, o els apartats següents, que serien 8.1 i 8.2, que se'ns van desplegant a mesura que els anem clicant, en definitiva. Llavors, avui només donaré uns apunts de quina mena de revistes hi podem trobar i el dia que ve ja parlarem d'algunes d'aquestes revistes que tenen a veure sobretot amb el camp de la literatura. Per exemple, hi podem trobar una revista que es diu Ítaca, Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, o BELS, Barcelona English Language and Literature Studies. És a dir, estudis sobre llengua i literatura que tenen a veure amb Barcelona, o Caligrama, revista insular de filologia, cosa que ens fa pensar que deu ser editada a les Balears, o encara una revista de lingüística que es diu Sintagma, o la revista que es va començar a publicar als anys 70, Treballs de Sociolingüística Catalana, des del primer número fins, potser no l'últim, però sí els números corresponents o bé al 2008 o bé al 2009, tots els articles d'aquesta revista, o Catalan Journal of Linguistics, o Llengua i Ús, revista tècnica de política lingüística. No estic destacant les que tracten específicament de literatura, perquè moltes d'aquestes seran les que reservem pel dia que ve per parlar-ne més en profunditat. De moment n'hem fet un tast, i ja estic imaginant que alguns i algunes de vosaltres esteu entrant en aquest racó d'internet.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura catalana.
Bé, amigues i amics, són 9:45 de 10 de la nit i estem en directe Tirant de Llibres. Joan, no diries mai que vaig rebre a casa l'altre dia?
Has dit 2:45 o 3:45?
2:45 i 10.
Ah, 2:45 i 10.
2:45 i 10. Ah. No diries mai que vaig rebre a casa?
No ho sé.
Propaganda de l'Ajuntament de Barcelona. I...
Oh, perquè tu vius a Barcelona.
Sí. I enmig de moltes fotografies de l'hereu, no sé si li serviran d'alguna cosa, tantes fotografies, hi havia una cosa que sí que la vaig trobar interessant, que era el programa del Grec, el programa del Festival Grec 2010, Festival de Barcelona del 13 de juny a l'1 d'agost. I deus estar pensant, i per què el vas trobar interessant? Bé, entre d'altres coses, perquè hi ha una representació de l'Odissea d'Homer en la traducció de Carles Riba i alguna altra cosa, però el 17 i 18 de juliol, al Museu Vilajoana de Barcelona, resulta que a 8:45 del vespre es farà un espectacle que es diu Joan Maragall, el ciutadà, amb Rosa Novell i Fanny Silvestre. Com a subtítol, com a nom aclaridor d'aquest espectacle, Joan Maragall, el ciutadà, diu: homenatge a Joan Maragall l'any en què se celebra el 150 aniversari del seu naixement. I d'això és el que volíem parlar avui, a literatura catalana, perquè resulta que, suposem que ja us deveu haver assabentat, que enguany ja ha arrencat l'any Maragall. Concretament, divendres passat...
L'any Joan Maragall.
L'any Joan Maragall. Sí, malgrat que hi vam participar també el Pasqual Maragall en l'acte d'inauguració.
Jordi Maragall, l'Ernest Maragall.
I altres nets, sí, m'imagino. Doncs resulta que divendres passat es va començar aquesta commemoració, aquesta inauguració de l'any Maragall a Núria, que commemora el 150è aniversari del naixement del poeta, perquè concretament resulta que Joan Maragall va néixer el 10 d'octubre de 1860, per tant, 1860 i 150 anys dona precisament 2010. Però no només això, perquè resulta que Joan Maragall va morir l'any 1911 i, per tant, l'any vinent se celebrarà, es commemorarà el centenari de la mort d'aquest poeta. Per tant, fixeu-vos que és un motiu doble per recordar Joan Maragall. Doncs resulta que a Núria va començar aquest esdeveniment organitzat conjuntament entre la Institució de les Lletres Catalanes amb la Generalitat de Catalunya també, i en aquest acte van assistir Pasqual Maragall, l'expresident de la Generalitat, Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat. I resulta que una de les activitats d'aquest any Maragall que ofereix Núria per celebrar l'any, aquest any Maragall, són una cosa que se'n diu els viatges literaris amb el cotxe saló del tren cremallera. I jo vaig pensar, això què deu ser? Perquè això no m'ho explicaven gaire bé. Això d'aquests viatges literaris...
Jo m'imagino per això, cotxe...
Ah, sí? Què t'imagines, Joan?
El transsiberià.
No, el tren cremallera de Núria.
Sí, en si, suposes bé. Bé, resulta que jo vaig dir, busquem a internet a veure si ens ho expliquen millor això, i efectivament vaig trobar dues pàgines web, però concretament la que ens interessa més és una. La pàgina web que es diu, és un nom molt original, joanmaragall.cat, www.joanmaragall.cat. Si vosaltres aneu a aquesta pàgina web, trobareu precisament la pàgina, diguem-ne, més o menys oficial de l'any Joan Maragall, 2010-2011. Què hi trobareu en aquesta pàgina web? Doncs precisament hi ha una part central on hi trobem explicacions sobre les edicions de les obres de Maragall, una exposició que es fa a Núria precisament, que es diu Els cims celestials de Núria als Pirineus, una exposició que es fa des del 12 de juny a l'1 de novembre de 2010, i al mig parla precisament d'aquestes rutes literàries, viatges amb cotxes saló, que es faran l'11 de juny, ja no hi som a temps, perquè això va ser divendres passat, el 26 de juny, aquí sí que hi sou a temps, si voleu anar-hi, i el 4 i el 18 de juliol del 2010. Del 2010. Què s'hi fa? Doncs resulta que, si voleu anar amb aquestes rutes literàries, a les 10:45 del matí es fa una rebuda i es visita l'exposició de material mòbil i les instal·lacions de Ribes Vila. A les 11:06 s'inicia el trajecte fins a la vall de Núria i durant el recorregut es llegeixen tot un seguit de poemes de Joan Maragall i s'acompanya això de cava i pastes.
Ah, això està bé.
A les 2:00 hi ha un dinar especial a la cabana dels pastors i a les 4 de la tarda hi ha una sobretaula a l'anomenat Saló de l'Estatut amb més llegida de poemes de Joan Maragall. Però esclar, això té un preu, Això no és gratuït.
No és gratuït, no, això la Generalitat ho ha subvencionat.
55 euros per adults i 30 euros per infants. I per realitzar aquestes activitats cal fer reserva prèvia. Però com que em va quedar l'intriga de dir què deu ser
això... El telèfon hauries de dir, no?
Doncs el telèfon és el 972-732-020. 972-732-020. Això són aquestes rutes literàries dedicades a aquest any Maragall. Però és que hi havia més coses en aquesta pàgina web de l'any Joan Maragall. Hi havia, podeu trobar-hi, tota una sèrie de notícies, van fer un buidat a la part dreta de la pàgina, de totes aquelles notícies que surten als mitjans de comunicació relacionades amb l'any Maragall. I a la part esquerra de la pàgina hi trobareu agenda d'actes, dels principals actes, juntament amb la programació. Notícies. Qui era Joan Maragall? Qui es cuida d'organitzar, qui és que ha organitzat això de l'any Maragall? Perquè, a més de la Institució de les Lletres Catalanes, també hi ha una associació que se'n diu Associació Família de Joan Maragall i Clara Noble. Bé, per tant, això també se'n cuida.
Clara Noble i la seva dona.
Exacte.
Hauríem de dir Noble, potser, perquè era anglesa, oi?
Ah, doncs mira.
Ah, sí?
Jo sempre havia sentit Noble.
Noble.
També... No ho sona, això, que la seva dona era anglesa?
No.
Pel dia que ve ho haurem de repassar.
Doncs. Ho repassarem.
Recursos. També la gent que vulgui pot proposar activitats, també sortiran publicades en aquesta pàgina web. Fins i tot hi ha un apartat que diu regala una postal, que m'imagino que deu ser una postal d'aquestes electròniques, com aquelles que s'envien per Nadal, però amb la cara de Maragall o amb un poema, algun text del Maragall. Jo crec que la nostra audiència, aquestes paraules que sentirem ara, els seran familiars.
La vaca cega, de Joan Maragall. Topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola. És cega. d'un cop de roc llançat amb massa traça. El vailet va buidar-li un ull i en l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega. Ve a abeurar-se a la font com ans solia, més no amb el ferm posat d'altres vegades, ni amb ses companyes, no. Ve tota sola. Ses companyes, pels cingles, per les comes, pel silenci dels prats i en la ribera, fan dringar l'esquellot mentre es pasturen l'herba fresca a l'atzar. Ella cauria. Topa de morro en l'esmolada pica i recula afrontada. Però torna i baixa el cap a l'aigua i beu calmosa. Beu poc, sense gaire set. Després aixeca el cel, enorme, l'embanyada testa amb un gran gesto tràgic. Parpelleja damunt les mortes nines i se'n torna orfe de llum sota del sol que crema, vacil·lant pels camins inoblidables, brandant llànguidament la llarga cua.
Bé, amigues i amics, aquest poema de Joan Maragall, La vaca cega, tan conegut, l'hem descarregat del YouTube, d'internet, i de fet la locució és a càrrec de David Espunya i la música és de Dexter Gordon, concretament una peça que es diu Darm Dat Dulan. Bé, doncs, estàvem parlant d'aquesta primera pàgina web, any Joan Maragall, joanmaragall.cat, que es diu la pàgina web, però no vam quedar tranquils i vam dir hem d'anar a buscar més informació, perquè veiem que efectivament és un tema que està molt d'actualitat. I efectivament sí que està d'actualitat. Vam trobar una pàgina web de VilaWeb, concretament el Diari de l'Escola, que és una secció que VilaWeb va actualitzant periòdicament sobre temes d'actualitat, i vam trobar el Diari de l'Escola de Joan Maragall, dedicat a l'any Maragall, precisament. En aquesta pàgina web hi trobareu molta informació sobre qui era Joan Maragall, hi ha enllaços a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, és la biografia de Maragall i textos, surt també l'enllaç a Lletra, a aquell web dedicat a la literatura catalana, exacte, de la UOC. O sigui, aquest Diari de l'Escola és una pàgina molt completa i trobem una ruta literària, l'itinerari Joan Maragall d'Aigua Freda al Pla de la Calma. Es parla també de Joan Maragall com a traductor i t'enllaça amb la pàgina web del PEN català. I fins i tot s'hi troba un dossier didàctic a partir de la visita en aquella casa museu del poeta. No recordo si està a Vallvidrera, ho estic confonent amb Verdaguer.
Sí, em sembla que la de Vallvidrera seria la de Verdaguer.
Sí, però n'hi ha una que és de Maragall, també em penso. No recordo. Bé, doncs...
Sembla que tenia casa a no, Sant Joan. Gervasi de Cassoles, el que passa és que no l'he visitat. I bé, que anava a estiuejar a Sant Joan de les Abadesses, hi ha més poblacions, de fet.
A Camprodon, també, no?
Sí, em sembla que havia estiuejat aquí, en una masia del Tagamanent, amb el Joan Pijoan.
I al Pla de la Cama hi pujava, també, em sembla.
I jo crec que la zona d'Olot també la devia conèixer.
La fageda d'en Jordà, de Joan Maragall. Saps on és la fageda d'en Jordà? Si vas pels vols d'Olot, amunt del Pla, trobaràs un indret verd i profund com mai cap més n'hagis trobat al món. Un verd com d'aigua endins, profund i clar, el verd de la fageda d'en Jordà. El caminant, quan entra en aquest lloc, comença a caminar-hi a poc, compta els seus passos en la gran quietud, s'atura i no sent res i està perdut. Li agafa un dolç oblit de tot el món en el silenci d'aquest lloc profund i no pensa en sortir o hi pensa en va. És pres de la fageda d'en Jordà, presoner del silenci i la verdor. O companyia o deslliurant presó.
Bé, amigues i amics, aquesta cançó també l'hem descarregada del YouTube, també la locució és a càrrec del mateix personatge d'abans, David Espunya, i la música és de Suzanne Chianni. O sigui, ja ho sabeu, us hem donat informacions sobre aquest any Maragall i si esteu interessats ja sabeu on podeu anar a buscar informació.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari avui ja, anant ràpid perquè estem ja fora de temps. Però fora de temps no, vull dir que anem molt justos de temps. Per una activitat que es fa demà, el 15 de juny, demà, doncs hi ha la presentació del número 96 de Reduccions, revista de poesia dedicada en aquest número a Pla i Bonet. El volum monogràfic inclou poesia esparsa i inèdita, cartes a Cala Riba i a Bartomeu Fiol, i estudis de Margalida Pons, Pau Badell i Xavier Lloberes. Participaran en l'acte Lluís Solà, director de Reduccions, Margalida Pons, professora de la UIB, uns illes balears, Jaume C. Pons, poeta, i llegiran poemes Maria Cabrera, Sílvia Rovic, Eduard Carmona, Martí Sales i Cala Rabassa. Tot això serà a l'Espai Mallorca, del carrer del Carme de Barcelona.
L'editorial Publicacions d'Abadia Montserrat ha creat una nova col·lecció d'obres de ficció originals adreçades a les persones que estan estudiant la llengua catalana. Veus lectures. La col·lecció consta de 10 llibres distribuïts en els 3 nivells d'aprenentatge, A1, A2 i B1, que proposa el marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa. La col·lecció Veus lectures està formada per 3 llibres per al nivell inicial, 3 per al nivell bàsic i 4 per al nivell intermedi. Cadascun dels llibres inclou un CD enregistrat en format MP3 amb la lectura dramatitzada de tot el llibre. La facilitat en què els estudiants de català llegeixen els llibres de la col·lecció Veus Lectures és inversament proporcional a la dificultat narrativa de les històries.
Bé, volíem comentar també que avui precisament es fa el lliurament del 42è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2010, al Palau de la Música Catalana, i aquest premi serà lliurat per Òmnium Cultural. No cal que diguem el premiat, sí que el diem, ja el vam dir.
Sí, perquè és un home.
Doncs Jaume Cabré. Jaume Cabré, llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, catedràtic d'ensenyament mitjà en excel·lència, ha publicat un munt de novel·les, una vintena de títols, La Taranyina, del 84, Senyoria, del 91, L'Ombra de l'Eunuc, del 96, Viatge d'hivern, del 2000, o Les veus del Pamamo, 2004. Aquesta, precisament, últimament ha tingut un ressò important, Les veus del Pamamo. Doncs avui...
Pamano. És el nom d'un riu.
Un premi internacional, també.
Molt bé.
De fet, és una llàstima per això, que ara que parles dels premis internacionals, de premis d'honor, que no es parli de la quantitat, i això ho diem sempre, que hi ha només un 5% de dones que hagin estat premiades. Això és una cosa vergonya, de com ni cultural hauria de refer de seguida i premiar les grans autors, com per exemple Isabel Cala Simó, Marta Pessarrodona, que mai es tenen en compte i es premen només homes. I ja, al món hi ha homes i dones i seria hora de fer-ho. Anem a fer la frase.
La frase d'avui l'hem tret de la secció que escriu Eva Piqué cada dilluns a l'Avui, el seu dietari desacomplexat, concretament amb aquella alegria, i en el d'avui, que es diu Última nit, primer dia, la frase final, o les dues frases finals, són: amics, les bones novel·les perviuen més enllà de l'última frase. El futur ens espera.
Doncs amb aquesta frase, amics i amics, donem per acabat el programa Tirant de Llibres número 144, el Tirant de Llibres d'avui, dia 11, dia 14 de juny, i us esperem la setmana vinent, gairebé a punt d'arribar a Sant Joan.
Doncs vinga, doncs mentre anem acumulant programes, esperem que la setmana que ve torneu a trobar aquí i ens truqueu, si més podeu trucar-nos, i fer pedalar la xerrada sobre la literatura.
I si us n'havíeu perdut algun bocí, dimecres, Sant Tornem-hi.
Bona setmana.
Bona setmana.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Antoni Amelis, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.sansaloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.